Bon dia, benvinguts al Penedès. En xarxa, som dimecres 2 de juliol de 2025. És el nostre ritual matiner per arrencar des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i una servidora, Sílvia Delgado. Us donem la benvinguda en nom de tot l'equip que està desplegat per Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Canal 20. A partir d'ara i fins les 12 passarà tot això a l'antena del Penedès en xarxa. D'aquí uns minuts saludem el Víctor Cornejo, que ens porta el darrer capítol d'aquesta temporada del De Vinyes i Vins. Aviam què ens ha preparat. Tot parlant de vins, d'escumosos, ens passarà el temps rapidíssimament. Brindarem i ja seran 2:15, cita amb l'actualitat. 5 minuts per actualitzar-nos, per escoltar què passa, com es lleva aquest matí de dimecres a l'Àlia al Baix Penedès. A 4:45 tastets d'història amb el Jordi Ferran, que al llarg de tota la temporada, avui també l'acomiadem, ha anat interactuant, ha anat interrelacionant història i actualitat. Avui parlarem de patrimoni, de política i de la construcció del relat, tot relacionat amb les pintures de Sixena. Aquest cap de setmana se celebra la 18a edició del Bijaz a Vilafranca, aquest maridatge del millor jazz internacional amb els vins i els caves del Penedès. Ens presentaran tant el cartell musical com la Fira de Vins i Caves i l'ampli programa d'activitats el president dels Tastavins, Max Margalef, i el director artístic del festival, Carles Ocaña. Serà a les 10:06. Se'ns farà curt segurament i a 11:15 els haurem de dir adéu perquè arriba puntual l'actualitat d'aquest dimecres a les nostres comarques, servida pels serveis informatius, el Flaix. L'estiu és sinònim de festivals, de concerts, de festa, de festes majors, de festes de barri. Volem saber si la nostra gent gran practica aquestes activitats, si surten a la fresca, si van a més concerts, a més activitats, si fan quilòmetres o si potser fan activitats de quilòmetre zero a prop de casa. I diran la seva la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, tot fent tertúlia a partir de 4:45 i fins les 11. L'estiu és sinònim de totes aquestes activitats que us comentàvem i també el Penedès de les tertúlies d'estiu als cellers. Aquesta iniciativa ja veterana que impulsen Vinzeum, la llibreria La Cultural i Ràdio Vilafranca. Unes tertúlies que comencen avui i que acabaran el 24 de juliol, escampades per diferents cellers del Penedès. Unes tertúlies que a les 11:06 presentaran el Jordi Ribas de Vinzeum i el Jordi Romeu de La Cultural. A 11:45, de nou, l'actualitat, alt i baix penedesenca, explicada en 5 minuts, el Flaix. És dimecres i acabarem amb un parell de recomanacions que recollirem a l'agenda al detall. D'una banda, la 35a edició de la festa de la plaça de l'Ametller de Moja. La Míriam Ribas ens en farà 5 cèntims. I de l'altra repassarem les activitats d'aquest proper juliol, d'aquest juliol, vaja, que avui som dia 2, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Com sempre, en conversa amb la seva directora, la Glòria Bricoller. Així sonem aquest dimecres. Queda't. Thank you. Amb el Víctor Cornejo, el de Vinyes i Vins, sortim a trepitjar paisatge, Penedès, aquestes vinyes nostres, i a descobrir el seu fruit, aquests vins, aquests escumosos. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui és capítol de comiat.
Sí, això mateix.
Ens diem adéu i és estiu, són vacances. Què ens prepares?
Això mateix. Avui no trepitjarem vinya, anirem a trepitjar què? Platges, no? Càmpings.
Vinga.
No? Ens anem, ja preparem per les vacances, no? Amb aquestes calorades d'inici, però segur que tots estem preparant a veure que empaquetant, a veure què és el que portem cap una banda a l'altra, a la nostra camper, no? Amb la nostra caravana. Aquí dic, entrem en el tema de quins vins portem, no?
Perquè s'han de dur vins,
clar,
sí o
sí. De dur vins. O anem a un lloc que ja sabem que és una zona vinícola i, per tant, anem, visitem el celler, anem a visitar la vinoteca, anem a visitar la cooperativa de la zona, no? I agafem el vi de la zona, o aquelles cosetes que nosaltres sabem que ens anirà bé. O per un dia de platja o pel càmping, per exemple. Què és la clau aquí? Què és el que volem per l'estiu? Volem frescor. Volem una cosa, doncs, que no sigui molt pesada. No?
Sí, sisplau.
Sí, és el que necessitem. I, per tant, una cosa que recomanem, que possiblement normalment no l'acabem de mirar bé, que és el grau alcohòlic dels vins. Els vins tenen diferents graduacions i hem de mirar l'etiqueta al darrere, no?
No ho fem mai.
Que no ho fem mai, no? De vegades sí que ho busquem o no ho busquem depenent de quan ho tastem i diu, ostres, això sembla com molt fort, llavors mirem, no? Però també no tenim una referència, i en això és important. Això és important en el moment que venen, doncs, tenim un temps de calorades, tenim un temps que volem una cosa més fresca, i que de vegades buscarem frescor tenint el producte en fresc, però que el grau alcohòlic no es podrà treure. Aquest fresc, diguéssim, només serà un efecte a la llengua, després quan ens empassem l'alcohol pujarà. Per tant, primera cosa que us recomano, trieu vins amb baixa graduació.
Quan és baixa graduació?
Graduació és a partir més avall dels 12 graus, a veure, no?
Farem
així com un límit, no? Una cosa així. Cada vegada més hi ha vins que treballen molt aquesta graduació, sobretot per fer vins més frescos, però hi ha un dels productes estrella que ja des de sempre ha tingut baixa graduació, que és l'escumós. L'escumós està al voltant dels 11 i mig, vale? Perdoneu, 11 i mig, graduació dels caves, corpinat, dels clàssics, són aquesta baixa graduació que fa que, doncs, al final tingui, doncs, aquesta frescor, aquesta acidesa, no?, que ens nota i que ens dona frescor. Primera opció, escumosos, vale? El que té els escumosos és que un cop encetats els acaba l'ampolla, perquè si els portes a la platja, allà ben fresquets a la nevareta, ja de seguida han de rotllar i allò ha d'acabar. I al final dic, bueno, per veure-la així de mica en mica, doncs potser no és una solució, perquè després torna a la nevera, però ja s'ha esbravat una miqueta, i a més amb la calor també, aquest contrast tèrmic, doncs possiblement és d'aquells. Si anem una vesprada, si anem allò d'anar cap al tard, doncs possiblement és la millor opció. Vale? Baixa graduació, fresquet i tot plegat. Però després hi ha altres opcions de vins blancs, negres, que també tenen baixa graduació i que hem de mirar a veure quins són aquests. Primer de tot, vins blancs joves. Sí, ens agrada el vi blanc, anem a buscar vins blancs joves. I hi ha una varietat estrella nostra que ja té baixa graduació, que ja no li puja gaire el grau, que és la famosa parellada. La nostra parellada és una varietat que, si la volem, doncs, per fer criances, doncs, s'agafa amb una mica més de maduració, però normalment, que és de les primeres també que collim, s'agafen, doncs, el punt d'acidesa just, no? I, a més, ens ajuda també a conservar el vi, i que al final també està al voltant dels 12 graus, com a molt, o sigui, en realitat, fins i tot podem trobar 12 graus, sobretot si són de les zones altes. Hi ha molts productors de zones altes del Penedès, no?, del Pla de Manlleu, les descapçalades del riu Foix, no?, d'aquesta zona. Hi ha molts productors que estan fent unes parellades, la Montonega, d'aquella zona, no?, en la qual són vins frescos, té una alta acidesa i ens faran, doncs, aquest efecte refrescant.
Monovarietals.
Monovarietals. Sí, busquem monovarietals i així, perquè si no, al final, aquí ja diria, ja traieu-vos la ment dels vins adults fruitats.
No són per l'estiu, per la calor.
Ja els hem passat, vam parlar en el seu moment, no?, rosats, afruitats, no?, al moment de primavera. Ara hem de buscar acideses. Per tant, aquest efecte llimona, aquest efecte refresc, no?, que és una cosa que ens ve de gust en aquests mesos. Després, parlant de rosats, per exemple, si és que anem uns arrosats. Hi ha una varietat també nostrada que fa uns rosats que són molt finets i molt xulos, que són els rosats de Somoll. I cada vegada més, també, molts cellers estan entrant, ja ho sabeu, no? El Somoll, com una varietat també de referència que s'està recuperant i que s'estan fent vins negres també d'alta qualitat, també n'hi ha de rosats que són molt suaus. Aquí entraré, perdoneu, aquí entraré amb el tema de, per exemple, el Somoll de Mascandí, el rosat de Mascandí, que és un dels que, per mi, com dels més fresquets i dels que, quan penso en un rosat d'estiu, penso en aquest, no? Com un d'aquests així que són molt, molt xulos.
Per tant, el color, Víctor, els rosats tenen moltes tonalitats de
sí,
rosat.
Sí, sí, sí.
Quin és
busquem
el
aquest,
del Somoll?
El claret.
El translúcid.
Sí, sí, el d'una mica translúcid, no? El Somoll igualment té un toc, és un rosat, però una miqueta intenset. Tampoc no és allò de només de pell de ceba, eh? Sinó que té un toquet com granatós, no? Que li dona un toc molt, molt xulo.
Sí, que fanegem ampolles a la botiga,
mateix,
no? Ràpid cap als clarets.
Aquests clarets que són més clarets, i ja sabem, i mirem l'etiqueta i mirarem que ja veurem com estan al voltant dels 10-11 graus.
Llavors veurem que l'hem encertat i això ens donarà un plus de satisfacció.
Això mateix. A més, també igualment, si hem d'optar per negres, aquí entrem, tornem, recuperem el Somoll. El Somoll és una bona opció de vi negre per l'estiu. A més, permet perfectament tenir una miqueta de nevera. Aquí és on tornem a entrar amb el tema aquest de temperatura dels vins. El negre ja no el podem prendre a temperatura ambient. Ara, a l'estiu, no el podem prendre a temperatura ambient. Li hem de donar un toquet de nevera. Aquests 20 minutets.
Un toquet.
20 minutets de nevera, vale, perquè se refresqui una miqueta. I després hi ha alguns vins que ja s'hi avenen, perquè, vaja, amb això, i en el cas aquest, els Somolls de penedesencs negres, en la versió negra, també ens donaran aquesta frescor. A més, aniran cap a una graduació que va cap als 12, 12 i mig, no se'ns escaparan i, per tant, ens aniran molt bé, també. Aquest, els fans dels negres i que volen continuar amb el negre per l'estiu.
Fantàstic, perquè així els hi estem dient que a l'estiu poden veure negre igualment.
Això mateix, però no
que
tot.
Que es passin al
Somoll. No tot. Aquells del Nadal no són els d'ara, és a dir, per tant, hem d'anar cap a un altre. I després, com sempre, que jo sempre tenc una llança pel mateix amb els vins naturals, vins amb poca intervenció. Aquí hi ha molt de treball, sobretot d'acollir el raïm en un punt de moderació mínim, sobretot perquè conservi l'acidesa. Aquí va acompanyat amb acidesa. Són vins que són àcids, no? La boca, que tenen aquesta part, doncs, que ens dona aquesta frescor, aquest toc de llima, vale? Perquè al final, tenint alta acidesa, com que són productes que no se'ls hi afegeix res per conservar-los, l'acidesa fa de conservant. I, per tant, són els vins naturals, vins sense intervenció, acostumen a ser, doncs, això, pujats d'acidesa, per això mateix, perquè al final no hi afegim res. Això fa, doncs, que si optem per aquests, veureu, doncs, que tenen aquest toc acidet i seran fresquets i són agafats abans i, per tant, una graduació més baixa. Podem arribar fins a 8-10 graus. O sigui, vins,
Vins naturals,
podem arribar a tenir opcions així, per exemple, els vins que fa, també, anem a un altre, també, rescatant amb Mascandí, la salada, el projecte d'Antoni Carbó, en el tema de la salada, amb el Roig Boig, per exemple, que és un rosat, tant la versió tranquil·la com escumosa, tenen molta baixa graduació, i són vins fresquets, són vins que refresquen, i que, a més, faran delí, sobretot són vins que, a més, juguen molt, molt amb l'acidesa.
Si no hem obert el llibre dels vins naturals,
sí, jo crec que seria una opció
seria un d'aquests,
el Roig Boig, per exemple.
El Roig Boig
és un que a mi m'agrada molt, i a més, aquí ja vaig a gustos meus,
Sí.
I a més, l'ancestral de Roig Boig és una passada, i també, jo crec que no té aquesta part, diguéssim, tan assalvatjada si és que no us agraden gaire els vins naturals, però us farà, us refrescarà i, a més, us donarà un bon joc amb el que vulgueu prendre. un producte que és molt especial i que, a més, vull reconèixer aquí, perquè, a més, s'ha fet una feina des de fa molts anys, és un vi que ja pel nom ja t'ho diu tot, que es diu Acidity Lovers. Acidity Lovers, amants de l'acidesa. De Sicus, del celler Sicus, de Bonastre, el Baix Penedès, en el qual ja des de fa molts anys que va provar de fer aquest vi, des de 2000, si no recordo malament, 2016, 2017. De fet, hi ha anyades que encara es troben d'aquest temps. És un vi que és jove, es cull en verd, un macabeu que es cull en verd, i que ens dona una acidesa de 4,5. Això, menys que una cervesa. Menys que una cervesa. Menys que una cervesa. Ara sí, és per amants dels cítrics, És àcid, És
molt
punxant, és bastant àcid, És punxant, però clar, ara jo me l'estic imaginant ben fresquet i entra de conya.
Fantàstic.
Fantàsticament bé.
Sí, sí, sí.
És com si prenessis allò una llimonada, no? Jo crec que és una cosa que s'ha de trencar una llança per aquest tipus de productes, no? En el qual veus que hi ha una molt bona feina, aquí en aquest cas doncs és una feina exemplar la que fan a Sicus, de conreu de la vinya, després també de cura del vi, i en aquest cas un vi que està molt, molt ben fet i que, a més, permet aquesta llarga criança. Ja us dic, ara, a hores d'ara, podeu trobar encara varietats anyades d'aquella època. Encara està bé. O sigui, és un vi que encara perdura. Per tant, la demostració que l'acidesa és molt important en el vi i que ens farà mantenir aquest producte. És baixa intervenció, també, no és natural, és una miqueta, però és d'aquests vins fresquets, i que ens entrarà ja genial, I fins i tot, aquí que diria també, són aquests productes que fins i tot poden permetre un combinat, O sigui, allò ja, com a l'últim programa, no?, que parlàvem de fer un còctel, que segur que ens aniria genial. Després, una altra cosa, que també vaig introduir en aquell capítol que vam parlar sobre les noves tendències, que és una cosa que jo crec que ens hi hem de posar, perquè és molt pràctic. Anem a la practicitat. Clar, aquells que dir, ostres, ara portar una ampolla de vi a la platja, o no tinc nevareta...
A la platja encara, però
gran,
d'acampada, a la muntanya, d'acampada, al càmping...
O si portem al càmping, tenim una nevera gran, sí, però si la tenim petita, com portem 2-3 ampolles, no? Se'm remenaran, no? Com les posaré? Ostres, ara m'he deixat el llevataps, no? Són els vins en llauna, Els vins en llauna.
Anatema.
Aquest és un tema. Els vins en llauna.
Segur.
Vins en llauna. Sí, i tant. Per què no? No anem a fer un tast. No anem a fer un gran tast. Ara bé, si optem per el bon vi, estarà bé tant en l'ampolla com en la llauna, I a més, si són vins joves, que estan molt bé, ara ens anirà perfecte. Hi ha un vi que a més, dels primers que es van donar a conèixer, que és el vi que es diu Can Vi, juga amb les paraules de canvi i can, no?, que és la llauna en anglès, en vi, que són de Blancafort, que fan vins naturals i tenen tres, un blanc, un negre i un ancestral enllaunat. Clar, aquest tipus de producte, si tens fresquet, el portes a la mateixa nevareta que porten les cerveses, O sigui, allò, graduació justa, 11 graus, i perfecta per veure el moment. I, a més, mida, què? De dues copes, I ja està, no et
ideal.
Fa falta la copa, No fa falta la copa, que això és l'altra. La copa, no n'hi havia pensat, i que sempre pot ser un handicap. Dic, ostres, clar,
Com ho bevem, això?
Amb un got d'aquests de festa major?
No.
Ostres, no! Haurem de buscar un espai per posar-hi un parell de copes, com a mínim.
Ara es complica la cosa.
En aquest cas, amb el llauna, ens ho facilita tot,
sí, sí.
I, a més, què volem? Volem que es refresqui, volem fer festa, ho vam combinar amb unes patates fregides, combinarem amb el que portem a la platja. Per tant, aquí no hem de pecar tampoc de ciberites, no?, si anem, doncs, allò, una sortida a la platja. Però el que sí és que farà un joc molt guai, jo crec, amb la família o els amics, no? Dius, vi el llauna, ostres, no? I llavors segur que després de la primera llauna encetes una segona. Això seguríssim.
Són trencadors perquè no només envasen en llauna, sinó que també tenen una distribució diferent, perquè he vist aquestes llaunes de vi en xarcuteries, per exemple,
sí,
a Vilafranca
clar,
mateix.
Sí, clar, clar, clar. No, si al final és buscar aquells indrets inusuals per prendre't un vi. D'aquí també al Penedès tenen vi enllà una castradora de Pedregoses, en Sadurní, o aquell projecte Glass Wine, que de fet va ser un dels primers també que van sortir amb vi blanc, vi negre, i també escumosos, l'ancestral s'ha de saber més. No podem fer cava en llauna, això no, vale? Algú inventarà de seguida.
O sigui, tot arribarà
segur, però sobretot si volem cava o volem escumós amb mètode tradicional, ha de ser dins de l'ampolla, per tant. Però, en canvi, l'ancestral pot fermentar dins de la llauna. El podem provocar que al final la llauna fermenti i hi hagi la fermentació dins de la llauna. També tenen baixa graduació, també fa falta acidesa i no cal afegir tant de sulfit, vale? Perquè al final tampoc, el problema dels vins que van en ampolla i que van, per exemple, amb tap de suro, és que evolucionen. La llauna no evolucionarà. Per tant, encara hi ha molt de món per explorar aquí, i jo crec que ja ens reservem un programa només per parlar d'això i potser convidarem alguns experts que s'ho poden explicar bé, però és una opció i ja estan al mercat, ja els tenim allà disponibles, vale? I sobretot això per fer un joc divertit també a la platja.
Has introduït les llaunes, però no has parlat dels brics.
No, en aquest
cas, capítol no,
mira,
no, eh?
No, perquè en els brics, que igualment també ho farem servir, per exemple, també el que podríem fer servir, els backing box són el recorreu, és el comú, vale? Jo soc gran defensor dels backing box, per què no? Sobretot si tenim allò, la camper, la caixeta, amb el nostre vi, les de mantenir bé, els vins acostumen a ser bons, i són vins de cooperativa, que alguns estan molt ben fets, o fins i tot cellers que en fan de backing box. Per tant, això també el podem donar opció. S'accepta perfectament. Més backing box que no tas de tabric, en aquest cas. Però en el cas de la llauna és un alumini 100% reciclable. Per tant, a nivell de residu, la llauna ens guanya de totes. I en el moment també de poder reciclar-los molt més fàcil que no pas una ampolla de vidre.
Aquests banys a la platja i aquestes acampades d'estiu 2025 seran molt millors amb aquestes idees que ens ha explicat el Víctor Cornejo per brindar, per gaudir del dia amb un bon vi, amb un bon escumós també.
Això.
Moltes gràcies i bones vacances.
Bones vacances i refresqueu-vos i que vagi molt bé. Fins la propera temporada.
Fins al setembre. Adéu-siau.
Penedès en xarxa.
Aquesta setmana sona ja la música del Bijaz i a nosaltres ens agrada començar a punxar grups, músics que tocaran a partir del dia 4 al Bijaz 2025, com Jordi Matas i Joan Pablo Balcázar. Some letters in a box. If I let you get too close, you will set your spell on me. Come to me now. I'm broken into.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Alt Penedès va superar els 37 graus aquest dimarts i l'onada de calor s'allarga fins demà. Protecció Civil anunciava ahir al migdia que el pla Procicat per onada de calor s'allargarà fins demà. La temperatura màxima d'ahir a l'Alt Penedès va ser de 37,4 graus a l'estació meteorològica de la Granada, superant la màxima del dilluns, que va ser de 36,7. A més, els agents rurals mantenen activat a diversos municipis al nivell 3 del Pla Alfa per risc elevat d'incendi forestal. Davant d'aquesta situació, els professionals de la salut demanen prevenció. Pel que fa als infants, el protocol de prevenció és similar al dels adults. Tot i això, els professionals pediàtrics asseguren que cal estar molt més atents a la hidratació, en especial la dels nadons, ja que aquests no poden comunicar-se. També és important protegir-los del sol correctament durant els seus primers 6 mesos de vida, sense fer ús de crema. Continuïtat en l'organització del govern municipal d'Olèrdola. En una sessió extraordinària celebrada aquest dimarts al vespre, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha validat la continuïtat en l'organització del govern municipal i manté els acords presos en el ple de Cartipàs d'inici del present mandat. Amb el vot en contra d'Alternativa per Olèrdola, l'únic canvi que s'introdueix és la variació del règim de dedicació del nou alcalde, Jordi Álvarez, que passa a ser del 100% de la jornada laboral. Fina Mascaró, alcaldessa durant els 2 primers anys de mandat, passa a tenir un règim de dedicació del 75%, el mateix que fins ara tenia reconegut Álvarez. Durant el ple també es va donar compte del decret d'ennomenament de les tinences d'alcaldia, que també conté un canvi, anomenar-se Fina Mascaró com a segona tinent d'alcaldia. I a Subirats, el PSC demana la dimissió del regidor d'Educació. L'agrupació del PSC de Subirats ha exigit aquest dilluns la dimissió immediata del regidor d'Educació del municipi, Fèlix Mallofré, arran del conflicte generat per la retirada del mòdul prefabricat de l'escola al Serral de l'Avern. Els socialistes critiquen la seva, diuen, nefasta i negligent gestió i asseguren que la situació s'ha deixat deteriorar fins a arribar a un punt de màxima urgència i incertesa per a les famílies i la comunitat educativa. Segons el comunicat emès pel PSC, la retirada del mòdul es va anunciar per primera vegada l'any 2023 arran d'una ordre de la Conselleria d'Educació que preveia suprimir tots els mòduls prefabricats. El 2024 es va comunicar a l'escola que el mòdul es retiraria i l'Ajuntament hauria obtingut una moratòria d'un any. Ara el departament havia fixat la retirada definitiva per aquest mes de juliol. Els socialistes afirmen que han estat treballant per evitar aquesta retirada amb gestions tant amb la comunitat educativa com amb la conselleria i que gràcies a aquesta tasca s'ha aconseguit frenar l'actuació. En canvi, acusen Mallofré d'haver estat inactiu i de no haver mantingut cap contacte amb la conselleria fins que la situació ha esclatat. Inspeccionen un local de venda de productes canàbics a Calafell i troben 16 quilos de marihuana. Un dispositiu d'inspecció de la Guàrdia Civil en locals de venda autoritzada de productes amb cannabidiol a Calafell va acabar amb el decomís de més de 16 quilos de cabdells de marihuana, 652 grams de haixís i 52 cigarretes de marihuana. Segons ha informat el cos armat en un comunicat, les substàncies van aparèixer dins de diversos envasos a l'interior d'un dels establiments inspeccionat. Els testos de detecció de drogues van corroborar la naturalesa de les substàncies. Tot plegat tindria un valor de més de 50.000 euros al mercat negre. Les diligències i els estupefaents requisats han estat posats a disposició del jutjat de guàrdia del Vendrell mentre la investigació policial continua oberta. Segons ha recordat la Guàrdia Civil, el cannabidiol és una substància extreta de la planta cannabis sativa amb usos medicinals autoritzats per l'Agència Europea del Medicament. En aquest sentit, apunten que el reclam d'aquesta substància és aprofitat per a la venda encoberta de substàncies il·legals com la marihuana i el haixís.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45. Una altra secció que acomiadem és la de Tastets d'Història, on durant aquesta temporada hem anat relacionant història i temes d'actualitat. Avui el Jordi Ferran ens parla de patrimoni, de política i de com es construeix el relat, tot parlant d'un tema de rabiosa actualitat com són les pintures de Sixena. Així que marxem fins a Domenys Ràdio, on ja hi tenim la Laia Batlle amb el Jordi.
Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé, molt
bé. Com prova la calor?
Bé, bé.
Bé, Jordi, avui volem parlar de patrimoni i, a més, lligat, com hem fet durant tota aquesta temporada, amb temes d'actualitat. Portem ja unes quantes setmanes darrere de les pintures de Sixena. No vols parlar concretament d'això?
Relacionat.
Però vinculat.
Explicarem una miqueta. No som historiadors de l'art, però sí que segurament hi ha molts oients que es fan preguntes sobre el tema i avui volíem parlar de la relació entre política, patrimoni i la construcció del relat. On és la construcció del relat des del... És a dir, què és el que queda o què és el que entén la gent. Perquè el que està passant actualment ara a Sixena, disculpeu, té més a veure segurament amb això, amb, com la, amb la política i la construcció del relat, que en temes tècnics, tècnics de conservació patrimonial, perquè, com tothom ja sabrà, són unes pintures que van ser extretes de Sixena l'any durant la guerra, l'any 37, i conservades al, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, mai és a dir, des del qual mai el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha tingut una actitud en aquest sentit de negar-li la, la, la procedència o el valor, tot el contrari, però sí que doncs, des de s'ha tiat una miqueta el fet aquest de la propietat de les obres, no? I el que volíem parlar avui era això de com l'art, el patrimoni en aquest cas, és un d'aquells elements que més pateixen els esdevenirs històrics, no? I la violència, la destrucció de patrimoni artístic voluntàriament és un element recurrent que podria arribar a passar si, pel que sigui, hi ha una execució forçosa i s'han d'arrencar i hi ha algun dany, doncs estaríem parlant una vegada del mateix, no? una obra que en aquest cas ja ha patit violència i destrucció fruit d'un altre fet històric. Ens fiquem una miqueta en context. Les obres de Sixena van ser arrencades per Josep Gudiol l'any 37, que era en una campanya de salvament artístic, és a dir, en plena Guerra Civil, la Generalitat el va enviar a diferents llocs. Bueno, ja es coneixia el valor de les obres de Sixena, que no estaven en un bon estat, és a dir, Sixena és una zona... havia estat un monestir que ja estava... que, clar, havia patit les conseqüències de tota la virulència antieclesiàstica, que és un procés de finals del segle XIX i en especial de durant tot el segle XIX i en especial de principis del segle XX, que també en van tindre conseqüències aquí a casa nostra, i Gudiol va decidir arrencar-les. Bé, va decidir arrencar-les perquè aquestes obres ja s'havien cremat. Com en altres llocs també va passar que es van cremar esglésies i es va destruir molt art religiós. En el cas, per exemple, d'aquí Sant Jaume, es va cremar l'església pels fets d'octubre, el 6 d'octubre de 1934, és a dir, previ a la Guerra Civil, o, per exemple, en el meu poble, a la Bisbal, es va cremar també tota l'església, tot l'altar major, que era barroc, era molt maco per les fotos que hem conservat, també durant la Guerra Civil. És a dir, l'esdevenir històric, polític, produeix conseqüències en l'art, no? Que acostuma a ser la destrucció d'aquest perquè no deixa de ser un símbol, que és el que està passant ara. Les obres de Sixena, no, El que estem observant no és una discussió tècnica, és a dir, no hi ha un debat sobre si es poden conservar millor en el seu lloc d'origen o en el lloc on estan ara. No hi ha un debat sobre si el govern d'Aragó vol fer un gran museu del patrimoni romànic, aragonès i demana el trasllat. No, el debat de fons és: això és nostre, els catalans ens ho van robar, volem que ho tornem. És a dir, és un debat polític, no tècnic. Des d'Aragó es va construir el relat que és cremada pels catalans que venen de Catalunya cap al front d'Aragó. Hi ha tota una sèrie de columnes que van a lluitar quan s'inicia la Guerra Civil. No? Es va lluitar a Aragó perquè la guerra per vèncer els feixistes, és el famós front d'Aragó. I va tota una sèrie de milicians i de columnes. Bé, tota aquesta pugna, tot aquest problema, una miqueta sorgeix pel fet de que es va cremar. No? I es va cremar. Que podia haver quedat així, bé, es va cremar, igual que altres coses es van cremar. Però és interessant, com dèiem, com es construeix, a qui li donem les culpes de que es cremés. Llavors, hi ha aquest relat de dir... van ser els milicians que ho van cremar, els milicians catalans, la culpa és dels catalans, ho van cremar i després ens ho van arrencar. No? Que és una miqueta... Aquí veiem com la política es torna a introduir en l'explicació de la història. Això no és una cosa explícitament de Sixena, no és que passi ja i no passi als altres llocs. És una forma que ha interessat molt els historiadors, sobretot aquells que s'han centrat en l'estudi de la violència a la rereguarda, en aquest mateix període. Per exemple, aquí a Catalunya està molt ben explicada, està molt ben estudiada de fa molts i molts anys pels professors Vilarroia i Soler Sabater, perquè aquestes violències en la rereguarda sempre s'expliquen com la gent de fora, els incontrolats, els... no estrangers, no? Però és gent de fora que ve. El foraster, l'incontrolat, el camió dels matalassos, el camió de la mort... És a dir, gent de fora que ve al nostre poble i fa totes les desgràcies i marxa. Bé, això ha interessat molts historiadors, perquè això és un relat que s'ha construït, és a dir, que tot arreu s'expliqui el mateix, és una forma, segurament, de protecció de comunitat, no? De dir, bé, no ens interessa, és a dir, és un fet que ha passat, tampoc ens interessa fer sang sobre qui ho ha fet. Perquè després, quan hi ha hagut molts historiadors que han escarbat, doncs, per exemple, en la causa general, en el cas de Sixena, la causa general és un instrument de repressió que va fer el franquisme, que representa que havia de justificar la pròpia violència exercida pel franquisme, la pròpia repressió, a través d'una causa general de tota Espanya en què expliqués totes les desmanes, atropelleries i totes les coses que havien fet els rojos abans o durant la guerra i que justificava doncs, la repressió, sí, perquè s'havia fet la Gran Cruzada Nacional i perquè hi havia aquesta repressió. Bé, és a dir, és una font... una miqueta que s'ha de saber tractar, com tota la documentació al final és com si llegéssim el diari. A vegades hi ha gent que no té aquest concepte perquè potser no ha estudiat història, o hi ha gent que no ha estudiat història però sí que el té, és a dir, és un mètode de treball. Tu quan llegeixes un document t'has d'imaginar que estàs llegint La Razón o El Punt Avui. Doncs aquí el document s'ha d'interpretar, has de saber quina ideologia tenia el que l'ha escrit, perquè... davant de qualsevol fet...
Sempre hi ha dues versions,
clar,
no?
Doncs l'ABC no opinarà el mateix de la llei de matrimonis homosexuals que el país, no? Doncs s'ha de saber interpretar. Doncs la causa general també és una documentació que s'ha de saber interpretar perquè en aquest cas és de part. Però sí que serveix, és útil, per veure com els contemporanis sabien realment qui havia cremat les coses. I sabien que aquesta forma de donar la culpa a la gent de fora, que passa tot. És a dir, si tu preguntes segurament a algú d'aquí Sant Jaume o a algú de la Bisbal, qui va cremar l'església? Et diran, no, uns incontrolats, uns de fora, gent del Vendrell. camió de matalassos que pujava del Vendrell, no? Bé, per exemple, quan ho explica en el seu llibre, el Josep Pros, d'aquí Sant Jaume, ell diu, sense dir noms, també diu que hi havia gent que no coneixia i molta gent del poble. Al final, bueno, algú ha de guiar, no? És a dir, i el concepte de qui és foraster, hi ha estudis també molt interessants al respecte, des de la història, però també des de l'antropologia, que de què es considera foraster, en el sentit de jo, per exemple, sóc un foraster aquí a Sant Jaume, però tinc certs coneixements de qui és la gent de Sant Jaume. En el sentit de una persona que ha nascut aquí, però que ja no hi viu aquí, no, doncs és una etiqueta molt general per exculpar-se les culpes com a comunitat. A vegades etiqueta necessària, per exemple, quan hi ha la destrucció del patrimoni de la Bisbal, en la causa general, les autoritats, el mossèn del poble, no vol donar noms. Diu, és gent de fora. No vol incriminar gent del poble. No, realment, en aquest cas, no sabem a la Bisbal. A Sixena sí que les autoritats d'allà comencen a dir tal de qual, tal de qual, tal de qual. Bé, el fet de dir és gent de fora també és una forma de les noves autoritats franquistes que els hi toca fer de delatores. A vegades n'hi hauran que per grat delataran els que ho han fet i els que no ho han fet però els hi tenen mania també. I també els hi col·loquen al mort. I d'altres que no volen tapar certes culpabilitats o perquè saben que potser la culpabilitat també és compartida i s'utilitza aquest gent de fora, no? Que és una miqueta l'os de la qüestió en què el niu principal, en què es basa aquest argumentari aragonès de dir si no hagués estat pels catalans que l'any 37 van vindre i ho van cremar, tot estaria Sixena i no res perdut. Per tant, com que la culpa primigènia és de Catalunya, doncs que ens ho torni. Una miqueta és el debat, la construcció del relat que segurament la gent no experta pot entendre des de la part aragonesa. Des de la part catalana és una mica de dir, bueno, que nosaltres les vam salvar, a mi què m'explica, no? Això de...
Les hem conservat, les tenim aquí ben guardades.
Però volíem una miqueta inserir o entendre el per què d'aquesta discussió, no? Que es produeix el debat actual d'aquestes obres és fruit d'un esdeveniment històric, com a tants altres que hi han hagut a Catalunya, de destrucció del patrimoni, i el relat que s'ha construït des de la localitat per justificar, no? Per treure's les culpes, per esculpar-les, per dir, és que ho vam destruir nosaltres, que hem de reclamar. Entens? És una miqueta el justificatiu. Que això es vincula també en el fet de per què estan al Manac i no estan al Prado o al qualsevol altre lloc, també ens ho explica la història. Perquè, de fet, aquí a Catalunya, ja durant els anys 20, anterior als anys 20, de fet ja als anys 10, la Junta de Museus és anterior, i hi va haver tot un procés de salvaguarda del patrimoni romànic català, perquè s'entenia que era un patrimoni especialment valorat com a art veritable català, i abans hi va haver realment una política de detecció, també vinculat al fet de la por que tot aquest art, que fins llavors no s'havia valorat gaire, es perdés i acabés en mans estrangeres, com de fet va passar si algú va als Estats Units i va visitar el Museu dels Cloisters. Hi ha un claustre romànic que, lògicament, no està als Estats Units perquè hi n'és ningú a l'any 1000, sinó perquè és català. No és català, crec que és... No diré de quin... Ara no recordo el lloc exacte de la península ibèrica que és, però bueno, està comprat pedra per pedra, desmuntat i muntat. Llavors, aquesta, davant de la por de l'expoli, des de Catalunya, la Junta de Museus va tindre una especial cura per detectar quin era aquest art que s'estava a punt de valor, no? I, de fet, ja es coneixia també l'art de Sixena, per, entre altres coses, per això. I entre aquesta gent que la Junta de Museus va enviar a fer còpies, perquè després hi ha dibuixos, i hi havia un home, un pintor, que es deia Joan Vallhonrat, que el 1912 el van enviar aquí a casa nostra, al Baix Penedès, a pintar a l'església de Marmellà.
Molt bé.
L'absis de l'església de Marmellà, de Sant Miquel de Marmellà, pel seu valor. Que ja es va quedar, de fet, estem parlant del 1912, no li va passar res fins que el 1962 el Museu Nacional d'Art d'Or de Catalunya va decidir adquirir aquesta obra, adquirir una pintura i arrencar-la. I la va arrencar, precisament, Ramon Gudiol i Ricard, que és el germà, era el germà de Josep Gudiol, el que l'any 1937 va arrencar les obres de Sixena, i que, de fet, els dos germans es dedicaven a això, a arrencar obres i a traslladar-les en tela. Aquestes pintures que estaven a l'absis de Marmellà actualment es poden veure al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Si algú... Va ser unes pintures romàniques, de difícil interpretació, és a dir, no és una cosa així espectacular en el sentit de...
I completa, perquè s'entén que són atrossos, això.
No, està força complet. Sí? Tot l'absis és complet i després hi ha el que se'n diu l'arc triomfal, que és com la faixa que hi ha davant de l'absis. Però és una obra més fragmentada en la representació i és una miqueta més difícil d'entendre. Tot i que ha estat estudiada i es creu que representen la història al voltant de la idea de la salvació i, bueno, hi ha una figura just al mig que es representa que és un Crist en ascensió. Bé, però, com dèiem, aquestes obres van ser comprades, arrencades i instal·lades al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és on les podem trobar. I ens podem preguntar, podria l'Ajuntament del Montmell reclamar-les? Bé, primer, és lògica que no, perquè ja estan molt més ben conservades que no pas a l'ermita de Marmellà, que si tothom, quan el dia que algú vagi, és lògic que no es puguin... I després, que és també el problema que passa amb les obres de Sixena, que un cop s'han arrencat, aquelles peces han patit un procés substitutori perquè passen a estar sobre tela. Llavors, el que nosaltres veiem quan anem al Museu Nacional d'Art de Catalunya, la secció del romànic, que és preciosa, és a dir, sisplau, que tothom que ens escolti i vagi...
Excursió per aquest estiu,
perquè, no, és un museu increïble, és un museu que si estigués a Nova York tothom hi aniria, perquè especialment la secció també del gòtic, però el romànic, ostres, és molt espectacular. No? Per què? Perquè es va restituir en unes estructures de fusta que imiten la forma original, llavors aquesta pintura ha passat a estar sobre tela. Per tant, no pot ser, no és una enganxina que podem tornar a enganxar i enganxar a la paret. Per això hi ha aquest debat tècnic, no?, que també passaria. És a dir, no és perquè Sixena... El problema de Sixena és que es van cremar i són molt més delicades. Però passaria amb tota la resta de pintures que podem trobar allà, que han evolucionat. És un patrimoni que ha evolucionat i és una miqueta antihistòric voler tornar a col·locar al mateix lloc perquè realment no es pot tornar a col·locar al mateix lloc. Creiem, no, que amb l'exemple d'aquí de Marmellà, que potser molta gent no ho sap, però realment hi havia unes pintures romàniques aquí, això, que als anys 60 es van arrencar i estan allà, era més fàcil d'entendre que la lògica imperant diu que el museu és el millor lloc i hi ha moltes formes de recreació i d'explicació de la història que no requereixen la visualització del patrimoni in situ i que segurament serien molt més agradables tant per visitant com molt més permetrien explicar molt més la història del, del lloc en si. En resum, el que volíem explicar avui, potser ha sigut un per ser estiu una miqueta dens, però és que el tema és molt
però
dens.
Però molt interessant, també.
És un tema molt, molt dens i difícil d'explicar. És que el patrimoni, al final, és la punta de llança de processos de pugna històrica i de pugna política, que és el que construeixen la, la nostra història, i que el que estem vivint actualment és una fase més, no? Una etapa més de com de la importància que té el patrimoni i la història en el relat que construïm i en la nostra visió del món. I com, si no ens ho expliquen, o sigui, i com allò que considerem molt important a vegades, si no ho sabem,
no
en tenim
tant,
ni idea.
No?
És a dir, és com, per això he volgut parlar de Marmaià, que potser hi ha molta gent que ni ho coneix, i que si el dia de demà algú es torna, es fica la manta al coll i decideix que no, que Marmaià ha de tornar, que, potser passaria a ser, bueno, el gran greuge comparatiu del Penedès, i realment,
bueno, no per... s'està donant això.
No, però és a dir, és perquè algú ho ha ficat a l'agenda, que és una miqueta en aquest sentit, no? Que el patrimoni s'utilitza per construir relats. I bé, aquests relats són part de la nostra història perquè ens ajuden a explicar qui som i quines manies tenim, també.
I entendre-ho tot plegat, també. Sí. Avui, Jordi Ferran, hem parlat del relat sobre el patrimoni o el relat que es crea sobre el patrimoni. Moltes gràcies per tot el que ens acabes d'explicar. Gràcies també per tota la temporada. Que tinguis un molt bon estiu. Ara
igualment.
Toca descansar. I si no hi ha res de nou, ens retrobem al setembre. Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ara fem una pausa, un parell de minuts per la publicitat i tot seguit arriba el butlletí de notícies de les 10 i després seguim maridant els millors vins i escumosos del Penedès amb el millor jazz internacional.